La història de la música està plena de llegendaris trios vocals. Els Bee Gees, les Supremes, les Ronettes, les Pipettes, els Chichos, Ozone... I aquesta llista consagrada d'il·lustres noms se sumen ara fades. Hola, benvinguts.
Hola.
Bon dia, què tal?
Com esteu?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Jo ara superbé perquè ens has comparat amb les Ronettes.
Sí.
Supercontenta.
Y enhorabuena por vuestro reciente premio a Mejor Artista Revelación, los premios en The Rock. ¿Cómo lo celebrasteis?
Bueno, una bona festa. Vàrem fer una bona festa. Sí. Això segur. I després molts de dies emocionats. O sigui, hem plorat moltíssim. Jo almenys he plorat moltíssim.
Sí.
És que estan molt emocionades perquè al final era un projecte que va néixer molt de l'amistat. I al final ha evolucionat a una cosa professional i estan super emocionades.
Sí. No? I vostres famílies?
Contentíssimes.
Les millors, és a dir, mi mare no para d'aquí tiqui-tiqui-tiqui-tiqui i els premis, ai, com va anar, i l'after party, perquè clar, després jo ja explico les coses a mi mare, bueno, les tres, i després de la gala acostuma a haver-hi una festa de Mirona, mal, i es va acabar la festa i van dir, totes cap al cotxe
i van fer un parquineo al nostre cotxe.
Exacte.
Sí.
Yes.
Sí, la festa dels Under Rock va acabar amb un parquineo al cotxe de l'Àngel, clar que sí. Només podia acabar així. Sí.
Es diu Teta.
El seu cotxe, sí.
Sí, viva los parquineos, la verdad.
Clar que sí.
Con sound system i tot?
No, era ser ràdio i punt.
Sí, vale. Sí.
Després va començar a ploure i...
Ja està.
Ja. Too much.
Bueno, un poco...
Va ser molt icònic.
Sí. I, además, el discurso fue muy potente. Aprovechasteis esos minutos de plataforma para lanzar un mensaje muy contundente que yo estoy seguro que conectó con muchísima gente en casa, ¿no? Que está sufriendo bullying en redes, que perciben ataques de toxicidad por todas partes. Hubo un aluvio de gracias, de gratitud en redes hacia vosotras por...
Sí, bé, jo crec que ara mateix com a escena catalana sí que demana artistes posicionats i demana reivindicació explícita. I nosaltres varen dir, si tenim 5 minuts per d'un altaveu, i un altaveu tan gros com els Under Rock, doncs farem un discurs que pugui arribar a tothom i que pugui interpel·lar també a tothom que ens escolta o fins i tot que encara no ens escolta. Sí. Així que podem fer un missatge per tota la comunitat catalana i queer. Sí.
Bueno, y para quien no lo sepa ya, que ya vais por un segundo álbum publicado lleno de fantasía, ¿cuál es la historia de Fadas? ¿Cómo os conocisteis? Sabemos que la universidad jugó un papel, ¿no? Uh-huh. ¿Los tres estudiabais lo mismo? ¿Filología catalana?
Sí. Nosotros dos estudiábamos a Mallorca y Nàngel va decidir ser una mica pick-me y en comptes d'anar-se d'Erasmus a Itàlia va decidir anar a Mallorca. Clar.
Jo vaig dir fer país.
Sí, exacte.
Jo me'n vaig anar a sobre, no mai havia anat a Mallorca. Mai. O sigui, hi va ser anar-hi una vegada i jo no hi paro d'anar. O sigui, allà la gent tot m'ha absorbit moltíssim, no m'ha sigut del damunt.
Clar, és impossible. I a més, aquell any ens vàrem fer moltíssim, com amics, vàrem fer una amistat molt forta i després de cara a l'estiu vàrem sortir de festa i va ser una cosa super improvisada. De sobte, jo sempre he produït música, vaig fer un remix, ha-ha-hi-hi, i ells varen dir, va, munta't un rap, i de sobte varen muntar un rap, i Nàngel va dir, munta'm un grup, clar que sí, però va ser super improvisat, i nosaltres teníem un micro a casa, jo tenia un micro a casa que m'havia deixat un amic que li havia de tornar. I li vaig dir, ai, no l'encuentro, és que estava fent un disc. Vàrem fer un disc en 3 setmanes, i en 3 setmanes vàrem fer un disc i el vàrem publicar. O sigui, va ser així. Va ser super improvisat, però clar, no ens esperàvem tenir aquesta rebuda increïble que hem tingut. I va començar com una broma, però al final hem acabat...
De broma i broma... La verdad
la
se asoma.
La fada se asoma.
Claro, capturasteis la diversión, que es de lo que se trata. ¿Y cómo arribáis al nombre Fadas? Porque Ben y yo somos de
angloparlantes,
digamos. Y en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Bueno, en toda Britania, fairy, la palabra inglesa, ¿no? Claro. Para fadas, era como se llamaba despectivamente a los homas gays, ¿no?
Sí. Exacto.
¿Pasa lo mismo en catalán? ¿Se usa la palabra fadas como un término?
Equilicuà.
Yes. Sí?
O sigui, i tant. O sigui, bé, va començar... Va ser com una miqueta un malentès, un mite, perquè el meu nòvio em va dir, sabies que fadas vol dir bujarra en català? I jo, oh, que interessant. I estàvem parlant del tema nom, tema nom, tema nom, i en Ferran va posar un nom francament horrorós.
Jo ja varen sortir pluja d'idees amb noms horrorosos, que no se mencionaran mai més.
No,
oh. No, secret, secret.
Si envieu un correu, en el nostre correu encara té el nom antic.
Sí, sí. Això és un secret, això és un secret. Però sí, va ser el nòvio de l'Àngel que va dir, clar, fades és un eufemisme per insultar els homes homosexuals, sí. No? I nosaltres vàrem dir, clar, realment és com l'anglès, que és fairy, com per, és un eufemisme, al final.
Sí, sí.
No? I vàrem dir, clar, per què no això ho revertim, ens reapropiem d'aquest terme sí. I realment el duim per bandera i a partir d'aquí fem tota l'estètica de, sí. Del projecte. I va ser a partir d'aquí. O sigui, realment sí que hi ha molta inspiració d'aquest eufemisme anglès de fairy.
Sí, tant, sí, no? Sí. No, no, bueno, és un nombre boníssim, no? Sobretot quan los reapropiáis. También sois muy defensores del autotune, no? Como que lo decís en letra grande, en plan, ¿no? No. ¿Hay algún... ¿Hay algo poético en el uso del autotune? ¿Hay algo...? ¿Qué, ¿por qué? ¿Por qué os gusta tanto el autotune?
Bé, jo crec que tot comença perquè no sabem cantar.
No, no sabem cantar.
I al final
tot, no.
Pues necessites certes eines. Mm-hmm. Però més enfora d'això sí que crec que l'autotune com que sí que has vist pot ser com una democratització de la música, de poder accedir a gent que pot ser acadèmicament o tradicionalment només se concebia com a artista, com un cantant líric. Uh-huh. I crec que ara la música és molt més, va molt més enllà d'afinar unes notes, sinó de també té una estètica, uns visuals, uh-huh. una performance, no? I és aquí on l'autotune realment ens permet utilitzar la música com una plataforma molt grossa.
Sí, sí, o sigui, és a dir, que també és una manera de transgredir espais, no? És a dir, al final l'hegemonia, podem dir que és acadèmia, una miqueta, no? Persones que canten bé, que tenen projectes així com super...
Acadèmics. Super,
acadèmics. Sí, acadèmics. Mm. I clar, la manera de transgredir-hi és a través del mainstream i utilitzant autotune, perquè és una cosa que és reconeixible, que és una cosa que la gent valora també, perquè tu estàs també veu i és una eina a gent que potser no té... No dic que no tingués recursos, perquè els recursos, no ho sé, la veritat, estaria parlant aquí des de tal. Però sí que és una manera d'accedir a espais i dir, doncs, ara mateix veureu això i consumireu això, us agradi o no. Mm-hmm. Que és una miqueta que ha passat amb els underrock, no? És a dir, sí, que al final nosaltres partim d'una experiència de... Doncs molta gent, quan van començar, doncs potser estaven una miqueta escèptics, mm-hmm. i tal, no? Recordo alguns comentaris d'alguns altres artistes i tal. I bé, al final, vulgueu o no, tindreu fades, perquè la gent ens vol, perquè la gent vol consumir aquesta autotune, vol consumir aquest tipus de música, i no podreu escapar de nosaltres.
No podreu escapar de les fades. Sí.
I he de tirar una llança, i que jo pensava que l'autotune era cantar, i que t'apodava totes les notes, i he de dir que...
No,
has d'atracar-te a la nota, sí, vinga a dir. Sí. Llavors, una sorpresa meva de dir, ah, no, si s'autotune, o sigui, que sí que és molt més fàcil, però has d'arribar a certes notes, o sigui, vinga a dir. Tampoc és...
Sí.
Si no saps afinar gent, l'autotune tampoc ho fa. Però ara, una demostració, és ahir, l'Oclow va fer un concert aquí a Barcelona i justament, clar, l'ús de l'autotune era constant, o sigui, no aturava d'utilitzar autotune. I justament crec que també hi ha una característica subversiva de l'autotune, que justament és el que diu un Àngel, que en ell mateix l'autotune és antiacadèmicista, és antiacadèmic. I justament nosaltres, les més antiacadèmiques del panorama català, realment ho duim per bandera. O sigui, està clar que en algun moment jo crec que arribarem a cantar sense autotune. Sí, aprenem a cantar en algun moment,
sí,
però... en ell mateix és una característica antiacadèmica i nosaltres la duim per bandera. O sigui, sí, no ens n'amagam.
Sí, sí. És com punk, quasi, no?
Exacte.
També lo veo un poco como que es muy de esta época de internet, ¿no? Uh-huh. Que todo el mundo tiene como la versión mejorada de sí mismo en redes, ¿no? O es casi el sonido de tu avatar, ¿no? Te pones un filtro para tener una apariencia más... O cambiarte un poco... Para salirte de ti mismo, ¿no? Bueno, en fin, mis reflexiones.
Sí, totalment, és que és així. És l'autodefinició i al final construir-te tu mateix. I sí, l'autotune és una eina indispensable.
Sí, y tiene mucho que ver también con el discurso del hyperpop, ¿no? ¿Os sentís cómodo dentro de la etiqueta del hyperpop?
A veure, és conflictiva. És conflictiva també perquè ha evolucionat moltíssim. No era el mateix l'hiperpop del 2017, el hiperpop d'avui en dia, ¿no? Mm. Al final s'utilitza com a calaix de sastre, com el terme música urbana, també és superconflictiu. Mm. Hi ha aquell discurs en Tyler, the Creator, que diu me posau música urbana, però realment és música pop el que estic fent. No?
Mm.
Doncs amb l'hiperpop passa una mica el mateix, Però bé, és còmode perquè també ens serveix molt per definir-nos i per presentar-nos de cara a mitjans. Mm. Però no diria que som un producte d'hiperpop. Bevem de la influència de l'hiperpop, però no diria que Fades és únicament hiperpop. Jo diria que és pop. De fet, molt pop, però pop.
Sí.
Jo diria.
Yes. Mm-hmm. Bueno, literalment, hiperpop és molt pop.
Molt
no?
pop,
és
com... clar. Sí. Teòricament sí, teòricament sí.
Es lo bueno, que hiperpop pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero siempre estamos intentando, los críticos musicales siempre estamos intentando, no, no, ponerle un cerco a las cosas para claro, que claro. tengamos todos un pensamiento para vender cosas. Sí, tú eres el que tenías un poco de avanzadilla en esto de la producción musical,
sí,
¿no?
Sí, pero muy poco. O sigui, yo només había producido por casa. Per mi, ja està.
Per diversió i tal.
Sí, tenia moltes, moltes demos, però jo vaig començar amb 13 anys amb l'Audacity. Jo me vaig descarregar...
Audacity,
que... sí. Audacity, sí, clar.
Sí. No, 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 no. Audacity.
Jo deia Audacity, perquè era com l'Audio City, per jo.
No, però super, super, super bàsic.
Super bàsic, sí, però sí, clar, sí. Jo amb 13 anys vaig començar amb això i als 16 em vaig descarregar Ableton. De manera pirata, ups. Però sí, amb 16 anys me vaig descarregar Ableton i ja vaig començar a partir d'allà. Però sí, sí. Muy guay.
Mira, pincha bien el videoclip de Montserrat. Ay, te has puesto la presentación, perdón.
Sí, sí, sí.
De...
He hecho una presentación y todo. No sé.
Ah, muy bien.
Sí, no, para hacer un juego después, hacia el final, nada, no, para reírnos un poco.
Yes.
Pero no, el vídeo de Montserrat. O sea, qué temazo, se pega al instante, super glue, esto sí que es super pop. Con María Jaume, primero, ¿cómo surge la amistad y la colaboración con María Jaume?
Bé, es muy divertido porque nosotros, yo había tenido como una mena de. No, no és una mena de col·labo, però sí que vam agafar una cançó seva i vam fer un sample, no? Que és aquí d'on neix Mai Neva Ciutat, que va ser el nostre primer hit heavy per aquella època, que per nosaltres era molt, i tal. I llavors, un dia estàvem comentant, buah, un dia li hauríem de dir una cosa a Maria per tal, per coincidir, doncs fer una cançó, tal, no sé què i tal. I va ser per això. Una setmana abans, i ens va escriure un DM, i va dir, nen, és que trauré un EP, que és el que traurà ara, i volem, bueno, m'agradaria que hi fóssiu. I pim, pam, pum, sacat un, 7 hores en un estudi, Montserrat, kabum.
En un dia.
Esto es como, ¿quién dijo que Lady Gaga, que escribió Born This Way en 10 minutos, algo así, ¿no?
Bueno,
es,
puede ser. Sí,
este
sí.
tipo de genialidades, ¿no? Mira, aquí tenemos el videoclip, que es una fantasía. Dice David que lo pongas desde el principio. Vamos a verlo sin preguntas, me dicen, desde realización. Es que es maravilloso, mira, lo podemos ver aquí en la pantalla.
Avui i digue'm si em vols. Avui i digue'm. Si no m'entens en català, Montserrat, com serà? Crec que hauria d'acabar jo d'aquí, tu d'allà. Un turista dins el meu cor. Espero que no rompis tu disc al cor.
Vale, abrimos micro.
Increíble, amigo. Me gusta tanto.
La melodía, el coro y el mensaje, porque llega en un momento que es un fenómeno global. Estamos, todos los que vivimos en ciudades estamos un poco hasta aquí del turismo masivo sin regular y tal. Y entonces habéis creado un himno que viene muy al caso para mucha gente. Os está llegando incluso... De associacions i tal, en plan, ostres...
Sí, al final jo crec que s'ha convertit en un himne. Més que un himne, és com un reflex de la realitat que està vivint ara mateix Barcelona i sobretot també Mallorca.
En Mallorca, tio.
Al final, bé, n'Àngel ja és semi-mallorquina. N'Àngel,
no, semi no.
No, és realment...
Mallorquina entera.
Mallorquina adoptada, no? Però realment, a Mallorca, nosaltres vivim una realitat que és totalment paral·lela a la que viuen en la resta d'Europa, quasi. O sigui que és una cosa de... turisme massiu i d'inhabilitat de poder viure allà. O sigui, la gent que viu a les zones que després se turistifiquen durant l'estiu, és impossible viure.
Sí.
Impossible dormir, impossible comprar menjar perquè tots els preus pugen una barbaritat. Clar, al final el mercat s'autoregula i quan hi ha tota aquesta arribada massiva els preus pugen una barbaritat. L'habitatge és un problema, bé, és que indescriptible. Al final moltíssima gent ha d'emigrar fora de Mallorca. I bé, varen dir, per què no parlar d'això? Per no parlar d'una manera seriosa, perquè al final està clar, tothom és conscient d'això, no tothom, però al final a partir de la política se'n fa conscient, però volien que arribés un missatge molt irònic, graciós i que a la vegada s'entengués de manera molt fàcil.
Sí.
I bé, crec que ho han aconseguit, no?
Sí, porque no llega a ser ofensivo, ¿no? Eso como, ay, jolín, ¿no? ¿Y yo qué? Cuando soy turista yo y tal, que también, ahora tengo complejo, ahora me da como palo irme a otro país a hacer turismo, porque es como, joder, a ver si estoy subiendo el precio del café.
No, pero también me gusta mucho el amor de video trucada, ¿no?
Claro.
Que no sé, bueno, si lo habéis hecho vosotros, pero yo sí, ha tenido esta historia y que...
¿Ah, sí?
Ah, sí.
Amor de videollamada, amor hacia la videollamada.
Era en la época de Skype, sí.
Ah, ¿tuviste un ligue solo a través de Skype?
O sea, no, a través de Skype, pero cuando, ¿sabes? Que en este momento, cuando vivéis en países diferentes, sí. Tienes que hacer el Skype semanal. Y
no te va a funcionar, no te va a funcionar.
Bueno, yo tenía que venir aquí para vivir, claro. Así que...
Claro,
al final...
Funcionó, pero funcionó. No por las videotrucadas.
Oh, vale, bueno, esta vez.
Pero me recordó mucho este videoclip a... te he puesto uno detrás en el orden de tal, a ver si... tenéis algo que comentar de si fue una inspiración o qué pasaba en vuestra vida cuando este tema era un gran hit en este país y en toda Europa, creo.
Justo antes sale un anuncio de
realización del Twitch
de Welling que es
no hace falta que digas. Mira, uno de los grandes causantes.
Bueno, por eso que le digo, que parece como irónico, ¿no? Que sale esto y bueno.
Todbe. Mira. ¿Os acordáis de...? Pásalo un poco, porque hay como una intro larga, pesada. Creo que te puse el punto de...
¿Quién mide clip? ¿Qué? Yo no sé quién es. ¡Dios! Eran un trío, yo no sabía qué era un trío.
Eran de Rumanía, creo, ¿no, Andrei?
Sí.
Y claro, tenían toda esta cosa del avión hecho con una pantalla verde y tal. Y me recordó mucho y digo, no sé si era una especie de guiño o tal.
No, aquesta justament no, sí que tenia altres inspiracions, però aquesta, clar, aquesta quin any va ser?
2008, 2007.
No, abans,
2006. 2001, quizá?
No, 2001 no. 2001 no.
Jo crec, no, clar, nosaltres vàrem néixer el 2001, totes tres.
Clar.
Per tant, clar, érem molt petits.
Claro, no,
jo no recordo aquest videoclip.
Totes les més intel·ligents arriben al mateix lloc.
Exacte, les més intel·ligents arriben al mateix lloc, m'encanta.
En sèrio, sois del 2003.
Clar, teníem dos anys.
La recordo molt, a mi mare li encantava aquesta cançó. Me la posava a la ràdio.
Sí, la cançó sí, però el videoclip sí que no el vaig arribar.
Sí, però com la cançó sí que crec que se va inspirar una mica amb aquest 2010, 2000, aquesta època, doncs... Supos que inevitablement també estèticament vàrem arribar allà.
Clar.
Però sí que justament aquest vídeo no, però...
No.
Però bé, ara ja sí.
Una inspiració va ser Beauty and a Beat de Nicki Minaj amb Justin Bieber.
Vale.
Aquesta cançó sí que va ser molta inspiració. Per aquesta... A nivell de beat i tot sí que ens vam inspirar molt.
Porque hay como mucho Y2K en cómo os presentáis, en mucho de vuestro sonido, pero es lo que estáis diciendo, que es como que erais muy bebés, ¿no? Cuando todo eso estaba estallando. Pero qué guay, ¿no? Que lo estáis reviviendo. Ahora, ¿por qué crees que es eso? ¿Por qué creéis que...? O sea, ¿no os ha pasado como con los años 70 o los otros periodos, digamos?
Porque ya se ha explotado una miqueta, crec. Vull dir... Va haver-hi com un moment 2017, 2018, que el so 80er va tornar una miqueta i tal. I llavors, clar, com que vam tornar als 70, 80, després vam tornar als 2000, i ara estem tornant al 2010, 2012 i tal, no? I després has tornat a reciclar tot. Super a favor.
Sí, en el final crec que tot és cíclic i se va... Igual que els 90 es van rescatar coses dels 60, que eren dels 20. O sigui, és com que constantment...
Sí, jo crec que constantment se fa aquesta revisió i se retorna al passat. I jo crec que moltes vegades, justament ahir en vàrem parlar molt d'això, i dèiem que, clar, el present ha de ser capaç de canviar el passat. Ha de ser capaç de revisitar-lo i de reescriure-lo.
Sí.
I nosaltres és el que estem intentant.
Sí.
Clar, que o sigui, que no és el mateix agafar 100% una referència del 2000 que tu agafa una referència, bueno, i calcar-la una miqueta, que agafa la referència del 2000 o 2010 i tu fer-la teva i presentar nous referents, no? Perquè ja no som aquells referents només, sinó que tinc aquests i
uns altres, clar.
30 més, clar. No? Llavors és aquest punt.
Sí, i a nosaltres ens agrada molt aquesta estètica Y2K. És cert que també hem begut moltíssim de tot el que és PC Music, també ens agrada moltíssim. Sí. I en el disc que vam publicar sí que bevem moltíssim d'allà. Però sí, és que el White UK al final ens permet jugar moltíssim. Ens permet jugar molt també en qüestió de moda. Nosaltres, bé, que en parli en Vicenç, però nosaltres realment també tenim un projecte que no només és musical, sinó que també és estètic. I... no, tranqui. També és estètic i justament la moda dels 2000 és que és impressionant. I ens encanta. Sí. El món de la moda ens encanta a nosaltres també.
Sí, sí. I... Hablando del mundo de la moda, ¿no? Os curráis unos lucazos en los directos y tal, ¿no? Jugáis mucho con ropa de todo tipo de género y todo esto, ¿no? ¿Cómo de importante es para vosotros el derribar los estereotipos de género y jugar con vestimentas y presentación?
Es muy importante y ahora no es, crec. Bé.
No, sí, no. O sigui, jo crec que realment fa des de... Bé, el nostre disc va sortir amb intenció de trencar amb el binarisme de gènere, no només musical, sinó també identitari. I en el final, que altres persones se presentin damunt un escenari amb vestimenta que pot qüestionar tots aquests estereotips, pues crec que és molt positiu. En el final, veure un... Bé, diré home cis, però perquè com podrien arribar a percebre-ho gent amb una falda, crec que ja és molt trencador. Mm-hmm. I crea molta por i molta incertesa de que qualcú vegi això i diu, però com és possible? Què és aquesta cosa, no?
Sí,
i aquest dubte crec que ja és molt trencador.
Sí.
I en el final està qüestionant constantment la tradició i el patriarcat que ha estat imposant. I el manco crec que ho estan qüestionant una mica.
Clar, sí. Crec que les persones queer, en general, sempre parteixen moltíssim del dubte, no? De crear dubte en la societat i de crear incertesa moltes vegades i dir que estic vegent, no? I nosaltres també jugam amb això.
Sí,
clar. Sí, jo crec que també el punt és que nosaltres vam començar que ens feia una miqueta de vergonya, ho hem de reconèixer, és a dir, al final érem persones, jo per exemple vaig veure una agressió homòfoba, no sé què i tal, i doncs sí que feia una miqueta de por, però sí que ara mateix estem en un punt en què el gènere no ens pot importar menys. Sí, en plan, ens importa perquè sabem quin pes té, però a mi personalment me la sua. En plan, sí, és que literalment és que penso que per mi és una tonteria en un sentit de com em percebis, a mi m'és igual. O sigui, arribat a aquest punt que potser com a mi em percebien, definien el meu espectre dins el gènere, no? Però ara mateix no, o sigui, sóc jo qui m'autodefineixo i gràcies a vosaltres i al projecte de Fades també he pogut explotar aquesta part que tenia més acollida o tenia més adormida, no? I al final jo recordo que des de petit jo m'he definit com una persona no binària, com una persona de gènere fluid, i també això ens ajuda moltíssim a entendre la complexitat d'aquestes situacions i també la simplesa i la senzillesa, no, que hi ha darrere, que al final és que no és que hi hagin dues coses, és que n'hi ha moltes més.
Sí, època postgènere, en certa manera.
Són,
jo crec que ara mateix és una època postgènere.
Sí. Totalment, totalment. I això que ens importa i no ens importa l'hora.
Sí, hem superat l'estereotip d'home i dona. Sí. Els hem abatut nosaltres, no?
Sí.
Yo tengo una pequeña obsesión desde hace muchos años con un tipo de peinado que es el mullet. Me encanta tu peinado.
Sí.
Y me encanta que desde el colectivo LGTBQ se ha reivindicado el mullet como también... Porque siempre fue un peinado de guerrero, ¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo de, no sé, Eric Bana en Troya, por ejemplo, ¿no? Sí. Los troyanos, no sé, durante las civilizaciones. Yo he preparado una pequeña presentación,
los
Ben.
Troyanos.
Sí, ¿no? Bueno, no sé, me viene la referencia de Troya con Brad Pitt y tal, y Eric Bana tiene como un mullet muy guapo. Y entonces me encanta que hay como esta nueva generación Z que se está reapropiando del mullet, y yo le veo como, es que es verdad que hay mucho contra lo que luchar y un mullet es un buen...
Sí, es una buena arma.
Sí.
Pero creo que Prince ya lo feia, David Bowie ya lo feia...
Claro, todos los grandes artistas pop...
Portaban mullet.
Sobre todo en los 80, la época dorada del mullet y el pop. He montado una presentación de mullets legendaris de la meva infancia que os quiero compartir para que comentéis. Empezamos con... ¿Qué tenemos? ¿Os acordáis? ¿Quién es?
No sé quién es.
Limahl.
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 No sé quién es Limahl.
La historia interminable.
Ah,
Drive for my dream.
Qué heavy. Muy guapo.
Este es legendario porque, aparte que el Noi era muy guapo, pues él jugaba con los dos colores, el rubio, el morado, ¿no? Las mechas y tal.
Increíble.
Fue uno de los grandes, ¿no? Pues ahí tenéis un referente. Siguiente, Ben. ¿A quién puse? Hasta Bono de U2 tuvo varios distintos mullets y tal, pero yo creo que ese fue el más flamante. Esto fue antes de Unforgettable Fire i tal.
De fet, com a molt llarg, no? De part de darrere, com a molt llarg. M'encanta, és a dir.
Sí.
M'encanta.
Clar, és que en los 80 ja havia... Los homes s'atrevien con la laca i tal, i darle volumen, no? Siguiente, tenemos Andre Agassi, un tenista que ahora el pobre sufrió calvicie, ¿no? Y ahora va rapado. Pero pobre, tenía
el iba... Será el meu futur.
No,
futur.
Bueno, ya, a todos nos esper... no, bueno, no a todos.
Tot arriba.
Hay algunos cabrones que tienen un... Mira qué pelazo tiene
Ben,
tío.
Sí, aquí no pasa.
Qué bastardo. Bueno, pues Andre Agassi, o sea, os imploro a que os metáis en el Pinterest o algo y busquéis imágenes del Andre Agassi en los 80, porque los lucazos, salía ahí a ganar Wimbledon y tal con este lucazo. Un rockstar de la pista de tenis. Sawen.
No van a saber quién es.
Nadie fuera del Reino Unido sabe.
Sí, yo sí, pero
Pat Sharp era un presentador de programas infantiles.
Increíble.
Y yo recuerdo cuando yo iba a visitar a mi abuela en Inglaterra, pues claro, yo lo veía y estaba totalmente embaucado por este gran carismático señor que tenía es un mullet con altura,
melena,
con largura, melenaza, era como puro poderío. A día de hoy, claro, el tío ya va con pelo corto, pero todavía se le acerca mucha gente en plan, tío, tú marcaste mi infancia, tío.
Wow, increíble.
Y qué fort, porque se asemeja una miqueta a tu, Vicenç, ¿eh?
Sí. Claro, porque tú ahora lo tienes más recortado, pero tú en los vídeos tienes un...
Claro, porque yo duc extensions d'Amazon, molt barates.
Ah.
Clar, això. Sí. Me poso extensions llargues,
vale.
Perquè jo el mullet, quan més llarg, millor.
Claro, ¿verdad?
Clar, jo el voldria llarg, però el tinc molt arrissat, per tant no me creix, però bueno.
Ah. Pues es como la leyenda de Sansón. Sansón y Delilah. Sansón era un personaje bíblico que tenía toda la fuerza en el mullet. Y cuando los... ¿Quiénes eran? Los, no sé qué. Sansón era.
Era su mujer, ¿no?
Delilah, bueno, de la que se enamoró. ¿Qué eran? ¿Los romanos? O bueno, digamos que la lían a ella para que le corte el pelo, porque es donde reside su fuerza. Y ahí se le debilita y ya los romanos.
Es la misma historia.
Sí, sí, ¿no? Buscarlo. O sea, y hay una película y todas estas de los.
Y hay una ópera de show también.
¿Ah, sí?
Ostras, pero me tendría que. Bueno. Y por último, ¿quién tenemos? ¿A quién puse? Obviamente, el personaje un poco cancelado por ser un poco Mel Gibson.
No sé quién son. Es que son referentes que nosotros en Puerto
Rico. Bueno, mejor
no saber quién es, pero bueno.
Patch-up, sí, Mel Gibson.
Una estrella de cine que luego hizo grandes películas como director, Braveheart y tal, pero luego tuvo un momento de empezar a decir cosas ultra racistas, ultra antisemitas y tal, y entonces está como ultra cancelado.
Wow. Que li tallin el mullet. No sé,
que li tallin el
mullet.
No, ja no lleva mullet, però claro, esto era en su máximo cuando hizo Arma Letal, que es una gran peli de acción de los 80 y tal, y bueno, era como...
M'encanta. He de dir que li queda molt bé.
Le queda molt bé. Bueno,
sí, però sí. Hi ha referents de mullet. Kate Bush també va dur un mullet molt xulo durant una època.
Kate Bush llevava mullet?
Sí, va haver una època en què duia un mullet, que era molt xulo. Sí, que duia aquí com unes punxes. Era impressionant. A mi de Kate Bush m'agrada molt. I en David Bowie, clar. Són referents de mullet.
És que David Bowie, encima, perquè ell tenia el finito. No era tant la melena del Leo, no? Era más una cosa más finita i tal. Bueno, esto era una tontería aquí.
No, mos ha encantat.
M'encanta que no conocíais a ninguno. Ni siquiera me
has dit. Cosa, obviamente no saben que es un tenista.
Clar, clar, no, és que un tenista per tres maricons és com un extraterrestre, sí, what the fuck. No, és broma, és broma, és broma, és broma.
Però, per exemple, con vestimentas i tal, ¿cuál es un look que es un no-go con el que no os atreveríais? Ni siquiera para de manera irónica ni nada.
Sé que tothom és molt pesat amb això, però crec que skinny jeans.
Ah, sí, sí.
Ah, sí, no.
A mi m'agraden.
A mi també.
Vinga, posa't en uns damunt.
No me'n posaré perquè no els sé dur, perquè no sé com dur-los. Però jo crec que hi ha gent que es porta amb molt estil. Un skinny per dins una bota, alta, ampla...
Jo m'atreviria amb un skinny jeans.
Jo personalment no. Una altra cosa és un legging o una calça.
Sí.
Jo no xerro d'això.
Però el skinny jean, és verdad, no és el mateix un legging que un skinny jean.
A mi un skinny jean amb el cul caigut. A mi això no ho aguanto. A mi això, això sí que...
Com té un bif que és superapretado i luego el culo por fuera.
Això he de dir que encara és seu.
Pues no, tia, jo un skinny serveix per marcar el cul.
Exacte.
Jo el duia a l'ESO i jo volia que se'm veiés allà un cul respingon.
Molt bé, exacte, estic d'acord. I si no, encara no m'atreviria mai. Jo amb unes ungles molt llargues. Molt llargues, no. O sigui, cuidadetes i tal, sí, però ja sabeu que jo les ungles així com molt llargues...
Como Rosalía o Badial...
Me creien com a... No sé, ho trob com un cos alié. O sigui, és com una cosa estranya.
Incís anècdota. Nosaltres va haver una època que ens fèiem molt les ungles, en Vicenç i jo.
I les duiem llargues.
I les duiem llargues. Rotllo, així, bueno, però així, que... potser una miqueta. Val? I en Ferran va dir, vinga, va, locura, jo també. I va venir amb la seva forma de l'ungle, que estaven... curtes,
com...
i va dir, no puc obrir res, no puc obrir la cremallera, no.
És que no sé,
no puc cordar, ai, no puc lligar les sabates, i va dir, a veure, Ferran, per favor.
És que no sabia fer res, me sentia com a inhabilitat per poder fer les
I
coses.
I demanaven altres que les duien més llargues. Però...
Que ho fessin per ell, ja, com un Ferran, per favor, no t'he sentit, això.
No. Jo les ungles, les long nails, és un no, sorry.
Jo he de dir que mai m'atreviria... Bueno, no ho sé, m'ho estic replantejant últimament amb dues coses, val? Dic dues. A mi que em vesteixin com vulguin, que em posin el que vulguin, però no m'atreviria mai amb un bigoti.
Oh, estàs insinuant algo?
No, però perquè jo crec que no em quedaria bé un bigoti.
Ja, és que tens una cara... Ja.
I després, a part, tenyir-me el cabell. És una cosa que a mi fa molt de pànic, perquè en plan, he vist no sé quanta gent que després d'haver-se'l tenyit a no sé què i tal li queda allò que sembla un home de palla o que no, sigui aquest i tal, i dic, jo no em puc permetre això. Oh. Els meus rínxols són intocables. Hi ha molt d'amor, hi ha molt de carinyo en cada rínxol. No vull perdre.
Me sembla bé.
No.
Muy bien, hay que proteger la melena que nos ha de hablar.
Es patrimonio cultural.
Exacto.
Mallorquí.
Me temo que se nos ha acabado el tiempo.
¡No!
Ya, nos lo estamos pasando muy bien. Jolín.
Bueno, que podéis venir otra vez, ¿no?
Claro.
Sí, claro. Tenéis que volver. Esta es vuestra casa.
¿Cuándo es el próximo concierto?
Aquest divendres. Aquest divendres a Olot. Toquem a Olot.
Ah, molt bé.
I després també tocam ja dia 4 d'abril a Mataró. A la Club, a la sala Club Mataró.
A més Betlana.
Sí, aquest Betlana. Serà molt xulo, sí. Aquest concert. Yes.
I dia 5 ja a Mallorca, dia 5 d'abril. Per tant, comença una gira forta. Aquest estiu la gent estarà farta de fades. Hi haurà fades per tot.
Impossible.
Sí. No. Queremos ver mucho. Os queremos ver en escenaris y tal. Pues... Como he dicho antes, enhorabuena. Lo estáis haciendo muy bien.
Muchas gracias.
Y eso, nos volvemos a ver muy pronto. Gracias.
Gracias por convidarnos. Adiós.